Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'eines i parlem de com la intel·ligència artificial pot ajudar i ens ajuda. És un dels exemples, de molts exemples que pot fer-se servir. Ja sabeu que la tecnologia té aquesta vessant, no? Que no és ni bona ni dolenta, sinó en funció de com s'utilitzi. En aquest cas, parlem d'una forma molt positiva per utilitzar la tecnologia i tot el que posa al nostre abast, que afortunadament habitualment s'utilitza per coses bones, la tecnologia. Una eina d'intel·ligència artificial, doncs, capaç d'elaborar informes terapèutics personalitzats per pacients amb TDAH. L'eina digital es diu TDAP, seria així, TDAP, seria així, no?, amb dos P's finals, i està desenvolupada, doncs, per un equip multidisciplinari de la Universitat de Girona i la xarxa de salut mental i addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària. Parlem precisament d'això amb el professor investigador de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, el Xavier Castells. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. D'entrada, d'on surt la idea d'aquesta aplicació i com funcionarà?
A veure, la idea surt d'una necessitat que prové de la constatació del fet de que hi ha molta variabilitat en el tractament del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat. És a dir, un mateix pacient va a 5 professionals de la salut diferents.
Clar.
I probablement sortirà amb 5 tractaments diferents. No vull dir amb això que un ho faci bé i els altres malament, eh? Segurament tots els tractaments són raonablement correctes, però només un d'aquests tractaments serà el millor. I la nostra premissa és que tant els clínics com els pacients volen prescriure i rebre el millor tractament.
Clar.
Per tant, alguna cosa falla aquí.
Mm-hmm.
Nosaltres hem fet un diagnòstic i és que el que falla és que la informació no arriba adequada. I per això hem generat una eina d'intel·ligència artificial que el que fa és proporcionar informació adequada a metges i pacients.
Clar, quan tens aquesta informació adequada és quan es pot aplicar el millor tractament. Sense tota la informació és més difícil.
Exactament, aquest és el nostre punt de partida. Hi ha un problema d'accés a la informació. Pensi que cada setmana es publiquen milers d'articles científics en el camp de la medicina, de la psicologia, i per tant és impossible estar actualitzat.
Clar, això és cert.
Nosaltres el que fem és proporcionar aquesta informació d'una manera resumida i útil per als clínics.
Llavors, com s'aplica, com funciona aquesta aplicació? Com recull aquesta informació?
A veure, aquesta eina el que fa és... Bàsicament, el que fa és té un registre d'informació actualitzat i proporciona una resposta a les preguntes clíniques que es facin als metges, als psicòlegs, al personal d'infermeria. Aquestes preguntes clíniques, el que fa l'eina és buscar la informació i proporcionar una resposta a aquestes preguntes clíniques. I un altre element important de l'eina és que en la formulació d'aquesta pregunta clínica té molta importància la participació del pacient. El pacient també participa en la formulació de la pregunta clínica. Per tant, la resposta conté també allò que interessa als pacients.
Aquella variabilitat del pacient. Clar, clar, és una pregunta que faig que ho dono per fet. L'aplicació llavors està permanentment actualitzada amb els darrers avanços, no?, en TDAH.
Està permanentment actualitzada, sí. Sí, sí. Nosaltres analitzem la informació i l'estructurem d'una determinada manera que permet un accés ràpid a aquesta informació. I sobre aquesta informació apliquem uns algoritmes d'intel·ligència artificial que el que fan és reproduir els processos del que es coneix com la medicina basada en l'evidència, que no deixa de ser una forma estructurada de raonament que ha desenvolupat la medicina i que permet convertir les evidències científiques, els resultats dels estudis clínics, en recomanacions terapèutiques. Nosaltres apliquem aquest raonament d'una manera algorítmica, de manera que es generen recomanacions a partir de la informació de manera automàtica i immediata.
Clar, això ja està aprovada, perquè no sé si això es fa un testeig, com diem, bé, ja la tenim afinada i ja funciona. Es va presentar l'altre dia, però això ja funciona?
L'eina estrictament funciona. És una eina que funciona, que podem utilitzar a la universitat i a la xarxa de salut mental i addiccions en un context de recerca. És, per tant, un prototip que funciona. Hem vist que funcionava amb dades simulades, ho hem provat en els últims mesos amb persones amb un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, hem vist que fa recomanacions que tenen sentit, són recomanacions, a més, que els metges o els psicòlegs que utilitzen aquesta eina entenen el perquè de la recomanació, perquè genera automàticament també un informe terapèutic que t'explica el perquè de les recomanacions que et formula, però no es pot utilitzar encara en la pràctica clínica. Per què això? Doncs perquè un sistema recomanador d'aquest tipus és un dispositiu sanitari, segons la llei de la Unió Europea,
sí,
i per tant ha de ser sotmès a uns processos de certificació.
D'acord.
Que afortunadament hi són, perquè si no, això seria un galimaties. Tothom podria fer els seus sistemes recomanadors a les seves APPs clíniques i, bé, hem de tenir la garantia que aquestes eines funcionen adequadament, que les dades es graven de manera anònima i que es guarden en un entorn segur.
D'acord. Llavors, i ara, quan es triga en que tot això es validi?
Com sempre, depèn dels recursos disponibles, però si disposéssim dels recursos adequats, probablement en un any podríem tenir l'eina ja accessible per al seu ús als consultoris mèdics. Sí, sí.
Imaginem que això ja està en ple funcionament, que ja està aprovat. Aquesta metodologia que utilitza aquesta aplicació es pot fer funcionar per altres qüestions, per altre tipus de problemes de salut?
En principi, tot el que és el raonament que permet derivar recomanacions terapèutiques a partir de la informació científica és vàlid per qualsevol problema de salut. I, per tant, estrictament ho podríem aplicar a qualsevol problema de salut. El problema és que la certificació t'obliga a focalitzar-te en un problema. Hem començat pel trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat perquè ens semblava que era un problema freqüent. És un problema que tenim moltes evidències científiques de que el tractament és molt millorable i que l'explicació és, efectivament, una inadequada informació.
Clar.
I, per tant, hem començat aquí. A més, és un problema que en afectar fonamentalment a població infantil o juvenil, doncs, i obliga que els pares estiguin participant-hi. I ja sabem que els pares, habitualment, ens preocupem més per la salut dels nostres fills que per la nostra pròpia. Per tant, i és molt probable que l'interès per utilitzar aquesta eina sigui major que si haguéssim començat per un altre problema de salut.
Doncs és una bona notícia de com s'aplica de forma bona la tecnologia, com utilitzar l'intel·ligència artificial en aquesta ocasió per ajudar-nos a fer un tractament clar, no? Doncs, Xavier Castells, professor d'investigador de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada, felicitats per la feina feta a tu i a tots els investigadors i investigadores que han fet possible aquest projecte.
Molts investigadors i investigadores de moltes disciplines, des de la salut mental fins a l'enginyeria, l'estadística, la infermeria, la comunicació, una tasca gegant i multidisciplinar. Moltes gràcies pel vostre interès.